Va, que vagi bé, les 8 en punt. Adéu. Bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
La investidura de Pedro Sánchez, que sembla que es complica per moments, com us hem avançat a RAC1, Josep Maria Jové, per part d'Esquerra, i Félix Bolaños, en representació del PSOE, s'han reunit fa unes hores a Barcelona. De moment no se saben els detalls de la trobada, però avui Oriol Junqueras deia precisament que els socialistes, i especialment Pedro Sánchez, s'ho havien de prendre més seriosament si volen continuar governant. I, de fet, aquesta hora el mateix Bolaños coincideix en un acte amb Pere Aragonès. Per tant, estarem pendents de si surt o no alguna novetat més sobre aquesta trobada. S'arribi o no a un acord, el que sembla cada vegada més clar és que Ada Colau no serà ministra. Avui l'exalcaldessa de Barcelona ha estat més rotunda que mai en una entrevista al Món a RAC1 i ha descartat de totes anar-se'n a Madrid.
I ho torno a dir, jo no vull ser ministra i no sé per què la gent no s'ho creu.
A veure si aconseguim ja que quedi clar.
Doncs això, ho comentarem en temps de tertúlia amb la periodista del Crític, Laura Aznar, l'advocat periodista i professor universitari Josep Manel Silva, l'advocada Maria Vila i també el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido. Amb ells també parlarem de l'última hora del conflicte al Pròxim Orient. Brussel·les alerta que augmenta el risc d'amenaça terrorista a Europa. La Comissió Europea insisteix que cal més vigilància, sobretot en espais públics i de culte. Un avís que coincideix precisament també amb el simulacre d'atemptat que es farà aquesta nit a l'estació de Sants de Barcelona. Està previst que hi participin 500.000 de persones entre serveis d'emergència i també figurants. A banda d'això, també parlarem de la nova sentència del TCJ que obliga una escola de Canet de Mar a fer dues assignatures més en castellà en una aula. El govern ja ha dit que recorrerà aquesta decisió al Suprem. I parlant de justícia, en aquest cas l'Audiència de Girona ha condemnat a 26 anys i mig de presó el professor de bateria acusat d'abusar de 5 alumnes seus que eren menors d'edat. En temps de tertúlia parlarem amb l'Andreu, que és una de les víctimes, tot i que el seu cas havia prescrit, però per saber com ha rebut aquesta sentència. També passarem per l'Inèdit, el Festival de Documentals de Música. A aquesta hora just comença la sessió inaugural amb la projecció d'Esta ambición desmedida sobre C. Tangana, que aquest matí ha passat pel món a RAC1. Li preguntarem al director del festival, Uriel Tell, quines altres propostes també hi haurà els propers dies. I titular pel temps, després del front que està passant i que deixa precipitacions en algunes comarques, demà ens llevarem amb més fred i al migdia les temperatures en molts casos quedaran entre 3 i 6 graus més frenades que les d'aquest dijous. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Quan falta un mes per la data límit, la investidura de Pedro Sánchez penja d'un fil. Dos dies després que el PSOE i Sumar anunciessin un acord de govern, ara les negociacions dels socialistes amb els partits independentistes poden fer descarrilar aquesta investidura. Esquerra avisa que les converses no van pel bon camí i que ara mateix l'opció que Pedro Sánchez sigui president, per tant, perilla.
Els republicans se sumen als dubtes i reticències que Junts ja han mostrat les últimes setmanes. De fet, a aquesta hora el president Pere Aragonès es veu cara a cara amb el ministre Félix Bolaños a Sant Cugat del Vallès, a la nit de l'empresari de la patronal Secot.
Els moviments, però, no s'acaben aquí. Aquesta mateixa tarda el ministre de Presidència i el republicà Josep Maria Jové s'han reunit a Barcelona. Us hem avançat a RAC1. Més detalls, Adrià Santasusagna.
Des d'Esquerra han encès les alarmes quan falta just un mes per investidura o eleccions. No s'avança i els republicans en culpen directament la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, de vetar la reducció del dèficit fiscal i el traspàs de Rodalies. També hi ha discrepàncies en el preàmbul de la llei d'amnistia que Esquerra no vol que es consideri l'1 d'octubre com un delicte. Això avui s'ha traslladat des d'Esquerra al PSOE per diferents vies, per canals que ja hi ha oberts, amb la reunió que ara explicàvem i que hem avançat a RAC1 entre Félix Bolaños i Josep Maria Jové, i està previst que aquest vespre, la nit de l'empresari de la Secot, també ho faci el mateix president Pere Aragonès, el ministre Bolaños, que consideren tots dos en l'acte. Esquerra vol que es vagin tancant acords, que es tanquin carpetes el més aviat possible i així evitar problemes d'última hora. De moment, la sensació dels republicans és que no es va gens bé.
Gràcies, Adrià. I en aquest sentit, qui també hi diu la seva sobre les negociacions és el Cercle d'Economia, defensa l'amnistia, però en cap cas com a moneda de canvi per a una investidura. De fet, el Cercle hi posa condicions. Creu que l'independentisme l'independentisme ha de renunciar a la via unilateral, Sílvia Solanes.
Pel Cercle, l'amnistia és una oportunitat per millorar la convivència i un punt de partida per reformar el pacte territorial. Per això el seu president, Jaume Guardiola, creu que no és una bona idea que sigui moneda de canvi d'una investidura, sinó que ha de ser fruit d'un debat reposat.
Que tingui la màxima seguretat jurídica, que no és un tema de pressa, sinó és un tema de fer-ho bé, perquè el que no podem imaginar-nos és un rebuig per part del Tribunal Constitucional, perquè al final els efectes serien pitjors. I des del punt de vista polític, creiem que les reafirmacions amb la unilateralitat són absolutament incompatibles amb l'amnistia.
Creuen que és insòlid que Catalunya estigui regint-se per un estatut retallat i veuen legítim el referèndum, però també poc recorregut.
I per la seva banda, la patronal surt en tromba contra l'acord del govern del PSOE i Sumar. El president de la COE, Antonio Garamendi, ha advertit avui que engeguen a Norris tot el diàleg social.
El problema grave que yo creo que estamos o podemos tener en nuestro país en estos momentos es aplicar fórmulas populistas, fórmulas que solo van en contra de las empresas. No estamos oyendo al gobierno, estamos oyendo a dos partidos que quieren gobernar, pero que realmente son fórmulas que lo único que pueden hacer es entorpecer absolutamente el crecimiento.
Es queixa, evidentment, de la reducció de la jornada laboral i també de l'increment d'impostos per les empreses que es van anunciar dimarts. En aquest sentit, Repsol avui ja ha deixat clar que si es manté l'impost a les energètiques podria desviar inversions previstes a Espanya cap a d'altres països. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el que diu Repsol és que l'impost a bancs i elèctriques és un càstig a les empreses que inverteixen, que falta estabilitat en el marc fiscal i regulatori i que això pot condicionar futurs projectes. El govern espanyol ha contestat l'empresa immediatament advertint que amb els guanys que presenten no és de rebut que s'enqueixin. María Jesús Montero y Nadia Calviño.
Vean ustedes los datos de beneficio que con el impuesto ya vigente están teniendo estas empresas.
Estamos viendo que las empresas publican y anuncian en estos días beneficios récord. Y por tanto, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno.
Repsol declara uns guanys de 2.785 milions d'euros entre gener i setembre. És un 14% menys que l'any passat perquè el gas i el petroli són més barats. Anuncia això sí uns dividends mínims de 2.400 milions entre els accionistes per l'any que ve.
I sentim encara una veu més del sector econòmic sobre aquest acord entre el PSOE i Sumar i la reducció de la jornada laboral, en aquest cas de l'empresari multimilionari mexicà Carlos Slim, que diu que és un despropòsit. I atenció, diu que té una altra recepta.
El reducir el horario así es una tontería. Yo creo que lo que se debe trabajar son tres días, 12 horas diarias, tres días para dar cabida a otros tres que trabajen los otros tres días. Y jubilarse a los 75 años, no a los 65 ni a los 60.
Per si no s'ha sentit prou bé, diu que treballar tres dies a la setmana, però això sí, 12 hores cada dia i no jubilar-se fins als 75 anys. 8-18 minuts, mentrestant, Ada Colau descarta, com ara sentíem, de totes ser ministra del proper govern espanyol. L'exalcaldessa de Barcelona assegura que li han demanat que faci el pas, però que ha decidit quedar-se a Catalunya. En una entrevista aquest matí al Món RAC1 també ha contestat a les crítiques de Pablo Iglesias. Adrià.
Colau reconeix que li han demanat per terra a Maria Aire que sigui ministra. Ella no ho veia clar i ha decidit no marxar a Madrid. Ho explicava al Món RAC1.
Hi ha motius personals, hi ha motius polítics, hi ha de tota mena, però la decisió està presa. Està totalment presa. Jo no seré ministra. I m'agradaria que la gent ho cregués, perquè ho he estat dient molt de temps i la gent no s'ho creia.
En aquesta entrevista també ha acusat Pablo Iglesias de mentir i de desprestigiar constantment Yolanda Díaz i Sumar.
Hi ha dirigents de Podemos que estan cada setmana qüestionant en els mitjans de comunicació a Yolanda Díaz com a líder de l'espai, qüestionant el que es fa com a espai polític, insinuant fins i tot que aniran per lliure. Això és una deslleialtat permanent i la veu tothom, perquè passa cada setmana.
I assegura que ella mai ha amenaçat els líders de Podem de retirar el finançament.
A banda d'això, Colau també ha revelat que van a veure Marta Rovira a Ginebra. Va ser, diu, un cop passades les eleccions espanyoles.
Igual que Yolanda Díaz, van a veure el president Puigdemont i va dir, en un moment tan complex, el més bàsic és reconèixer els interlocutors, doncs amb aquesta voluntat de reconèixer els interlocutors i de que tots, no, puguem tenir un pont serè, fins i tot per parlar de les discrepàncies, però que, no? que hi hagi aquesta voluntat. És lògic que siguem forces d'esquerres, ens esforcem per tenir aquests canals.
Sobre la investidura, Colau diu que és optimista i que creu que hi ha les bases perquè tard o d'hora s'assigni un acord. I encara en crònica política, el PNB també es despenja de l'acte de jurada de la Constitució que farà dimarts que ve a Leonor de Borbó. L'acte es farà al Congrés dels Diputats, coincidint amb els 18 anys que compleix aquell dia la filla del cap d'estat. Tot l'independentisme ja ha advertit que no hi anirà, però aquesta tarda l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha fet una crida a tots els ciutadans a sortir al carrer a saludar-la i també a omplir balcons amb banderes espanyoles.
Que nuestras calles y balcones se engalanen con los colores de la bandera nacional, símbolo que une a todos los españoles. Y finalmente, que la presencia masiva de madrileños en los lugares que se habilitarán para seguir desde el espacio público lo que ocurra dentro del Congreso, hable elocuentemente de la alta valoración y la estima que España entera siente por las figuras del rey y de la princesa Asturias.
El jurament es farà a l'hemicicle del Congrés dels Diputats i també hi haurà una desfilada militar. Passen gairebé 11 minuts de les 8, el govern recorrerà al Suprem la nova sentència que torna a avalar el 25% del castellà a les aules. Això després que el Tribunal Superior de Justícia hagi convertit en definitives les mesures cautelars que obligaven a l'escola de Canet de Mar a fer més hores de castellà en una aula o del Martínez.
El TSJ ha tornat a tirar pel dret sense esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional, que fa més d'un any que declari si avala o no les lleis catalanes que prohibeixen els percentatges a les aules. Els magistrats, però, justifiquen la seva decisió pel fet que només afecta un alumne i no tot el sistema. La consellera Anna Simó veu un biaix polític al tribunal.
Que al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li són iguals les lleis d'educació, em refereixo. Li és igual la pedagogia i les igual la sociolingüística. Ells van al que van i en tot cas intenten fer de Parlament, intenten fer de consellera d'Educació, intenten fer de direccions dels centres.
Per cert que aquest cop, però, el Tribunal Superior de Justícia evita parlar de percentatges i es limita a demanar que l'alumne rebi almenys dues assignatures principals en castellà.
I de la seva banda, Òmnium Cultural veu la sentència com una aberració, tot i això també posa deures a Educació. Creu que ha quedat demostrat que les noves normatives catalanes no serveixen per protegir la immersió, deia el seu president Xavier Antic.
Constatem que amb l'actual legislació no n'hi ha prou per defensar el model educatiu i per això des d'Òmnium pensem que davant d'aquesta ofensiva tant el govern com el Departament d'Educació han d'impulsar iniciatives i normatives clares perquè els tribunals no tinguin marge d'interpretació.
I apunta que, si cal, portaran el cas fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. 3 minuts per arribar a un quart de 9. Els líders de la Unió Europea discuteixen a aquesta hora com demanar a Israel que garanteixi l'arribada de l'ajuda humanitària a Gaza i que aturi la violència. El president espanyol, Pedro Sánchez, ja ha deixat clar abans d'entrar a la reunió que comparteix tesi amb les Nacions Unides, és a dir, que demana un alto al foc i també una pausa humanitària.
La pausa humanitària, que aún no está recogida como tal en el borrador de declaración de conclusiones del Consejo Europeo. En segundo lugar, además de la pausa humanitaria, el que efectivamente haya, se permita la entrada de ayuda humanitaria de manera permanente, pero también proporcionada a las necesidades que tiene la población gazatí.
Ara bé, hi ha països que creuen que n'hi ha prou amb demanar pauses i no consideren necessari parlar d'alto al foc. De fet, les converses s'encallen perquè els líders dels 27 no saben quines paraules utilitzar perquè ningú se senti ofès. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Fa més de 4 hores que dura el debat sobre Israel, mostra claríssima que és un tema molt sensible i que en diplomàcia les paraules importen i molt. Els 27 estan d'acord en que cal garantir augmentar l'ajuda humanitària a la població civil de Gaza, però discrepen en el com. L'últim esborrany parla de pauses, que implica parar els bombardejos de manera molt temporal, però ni rastre de conceptes com pausa humanitària o alto al foc, que implicarien aparcar la violència més temps. Entre les posicions més ambicioses, a la línia del govern espanyol, hi ha Irlanda, Luxemburg o Bèlgica, i a les menys ambicioses, Àustria i Alemanya. N'han parlat de manera molt diferent el primer ministre belga Alexander De Croo i el canceller alemany Olaf Scholz.
Israel té dret a defensar-se i a defensar els seus ciutadans, però això no pot ser una excusa per fer atacs de forma indiscriminada, ni per bloquejar a Gaza. No pot ser una excusa per bloquejar l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza.
Hem de donar suport a Israel, que està defensant el seu propi país contra el terrible atac de Hamas, que és brutal i vulnera tots els principis de la humanitat.
Els 27 també intenten llançar avui una ofensiva diplomàtica a llarg termini per demanar que el conflicte acabi amb un reconeixement de dos estats, Israel i Palestina, que puguin conviure en pau.
Ara bé, mentrestant, Israel ha tornat a atacar les Nacions Unides i l'acusa de ser una organització trencada i moralment corrupta, diu. Aquesta tarda l'Assemblea s'ha reunit en una sessió extraordinària per aprovar una resolució plantejada pels països àrabs que demanava aturar el conflicte al Pròxim Orient. Durant la seva intervenció, el representant israelià ha estat, però, molt dur contra l'ONU, Pep.
L'ambaixador d'Israel i ministre de Seguretat Pública, Gilad Erdan, ha dedicat bona part del seu discurs a explicar les conseqüències dels atacs de Hamas, ensenyant fotos i vídeos duríssims amb imatges de decapitacions. Erdan ha carregat fort contra el text que pretén aprovar l'Assemblea i diu que un alto al foc només beneficiaria els jihadistes.
In fact, the only hidden reference...
De fet, l'única referència oculta que s'ha fet a aquests bàrbars conservadors es troben les anomenades amb dues parts. Amb dues parts? Aquesta és una comparativa falsa i immoral entre la democràcia respectuosa amb la llei d'Israel i els jihadistes genocides. Els esborranys d'aquesta assemblea compten amb el fet que tots i cada un dels representants seguiran cegament la seva estratègia.
La intervenció del representant de Palestina ha tingut un to completament diferent. El ministre d'Exteriors, Riyad al-Maliki, amb la veu trencada, ha demanat a Israel que aturi els atacs, que ja han matat 7.000 persones a Gaza.
3.000 children.
3.000 infants, infants innocents, àngels assassinats a Gaza durant les últimes 3 setmanes. Aman abraçava la seva mare i com un nen li deia, torna, t'ho prego. Torna i et duré on tu vulguis. La va abraçar i la va deixar marxar, però no hi ha temps per plorar la mort perquè s'ha de seguir.
El president de torn de l'Assemblea General de l'ONU, Denis Francis, ha reclamat diàleg i entesa per poder arribar a un acord. Ara bé, el text que s'aprovi no serà vinculant.
I mentre la comunitat internacional intenta frenar el conflicte per la via diplomàtica, Hamas ha anunciat la mort d'una cinquantena d'hostatges per culpa dels bombardejos d'Israel a Gaza. Els jihadistes, però, no han especificat si es tracta de les persones que té segrestades des del 7 d'octubre, que segons Israel són 224. A tot això, Israel ha fet també un primer pas per envair la franja per via terrestre. Diversos tancs han entrat de matinada a Gaza en el que es considera com la incursió militar més gran des que es va reactivar el conflicte. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergi.
Ha estat una incursió amb tancs a una zona limitada del nord de la franja de Gaza, on han matat, segons la versió israeliana, a molts milicians de grup integrista Hamas i destruït també infraestructures de cara a l'ofensiva terrestre. El gabinet de guerra israelià afirmen que les gestions per l'alliberament de part dels hostatges retarda l'operació per terra, però no l'anul·la. Mentrestant, continua la massiva ofensiva aèria sense precedents a la franja de Gaza. Segons Israel, un dels responsables de la planificació dels atacs de Hamas, fa 20 dies, Shavi Barud, ha mort a un atac aeri.
Pel que fa a l'ajuda humanitària, avui un comboi de 12 camions han entrat a Gaza pel pas de Rafah, carregats amb material sanitari, també molts medicaments, un cop més, però sense combustible, que precisament és el que necessiten els hospitals per fer anar els generadors. El govern palestí diu que hi ha unes 200.000 cases destruïdes pels bombardejos israelians, que suposen el 25% de l'àrea poblada de Gaza. I mentrestant, a casa nostra, el Parlament ha demanat avui un alto al foc urgent en el conflicte. Ho ha fet en una declaració de la Junta de Portaveus, que s'ha llegit durant el ple, però que no ha estat unànime.
Esquerra, els Comuns i la CUP se n'han desmarcat perquè consideren que el text és massa tou amb Israel. Els republicans lamenten que no hagi fet cap referència a les resolucions de l'ONU i que avali el dret de defensa d'Israel. Durant la lectura, els diputats dels Comuns han mostrat uns cartells on es llegia no en el meu nom, mentre que els copaires han abandonat l'hemicicle, un gest que no ha agradat a la presidenta Anna Erra.
Potser per una declaració que ha estat aprovada doncs, per la majoria dels grups parlamentaris es mostrés respecte i els hi demanaria doncs, que no fessin aquestes manifestacions. Els hi demanaria abans de fer la lectura, si és possible. Gràcies.
Vox també s'ha oposat a aquesta declaració.
El conflicte entre Israel i Hamas, que també té conseqüències a Europa. Brussel·les adverteix que el risc d'amenaça terrorista ha augmentat al continent. La comissària europea d'Interior, Ylva Johansson, assegura que és necessari reforçar la seguretat. En una entrevista al País, diu que cal protegir millor els espais públics i també de culte, i avisa del perill de la radicalització d'alguns ciutadans. I en plena alerta, precisament, pel risc d'atemptat a tota Europa i el reforç dels dispositius a Catalunya, d'aquí a poques hores els Mossos faran un simulacre antiterrorista, el més important que s'ha plantejat fins ara. Serà l'estació de Sants de Barcelona i participaran més de 500 persones dels serveis d'emergència i també figurants. En té més detalls el Benet Íñigo.
Les forces de seguretat, però també els bombers, el SEM, Protecció Civil, TMB i Renfe es posen a prova. Cap a la mitjanit hi haurà un fals atemptat a l'estació i volen comprovar si el dispositiu, que fins ara està escrit en un paper, funciona també a la pràctica. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha concretat a Ràdio 4 quin és el plantejament del simulacre.
Es preveu doncs, que sigui un atemptat produït per un grup terrorista en el que algunes persones doncs, perden la vida, com s'actua, com s'atén els ferits, com es protegeix la zona, com es deté els terroristes, en el cas de que algú s'escapi, diguem-ne, surti de l'estació de Sants, doncs com es tanca la zona perquè no marxi.
Només de Mossos s'hi desplegaran 170 agents i 30 vehicles i perquè sigui el més real possible també hi haurà passatgers de tren i víctimes. Estudiants del grau de caracterització i maquillatge s'encarregaran que el seu aspecte sigui ben bé el que tindrien després d'un atac terrorista. El simulacre, per cert, fa temps que es treballa, estava previst ja abans de l'escalada del conflicte entre Israel i Palestina.
I a tot això, als Estats Units, la policia continua buscant l'autor del tiroteig que ha acabat amb 18 morts i amb 13 ferits. Ha passat a la ciutat de Lewiston, a l'estat de Maine. L'home ha assaltat un restaurant i també una sala de bitlles. És l'atac més mortífer de l'any al país.
L'autor del tiroteig és un home de 40 anys a qui ja s'ha identificat. Es diu Robert Card i va armat. És un militar a la reserva instructor en l'ús d'armes. Les autoritats nord-americanes confirmen que és molt perillós. Mentre duri la recerca, les escoles i els negocis de la zona estaran tancats i també s'ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
Les 8 i pràcticament 21 minuts, el Banc Central Europeu atura la pujada de tipus d'interès, almenys per ara. L'organisme dona una treva i ha decidit deixar-los al 4,5%.
La presidenta Christine Lagarde avisa, però, que hi ha el risc que la guerra ara a Gaza torni a generar una crisi en els preus. The heightened geopolitical
tensions. L'augment de les tensions geopolítiques podrien fer créixer els preus de l'energia a curt termini i això crearia pressions inflacionistes, cosa que faria més incertes les perspectives a mitjà termini. L'atac terrorista de Hamas també és un risc perquè podria reduir la confiança i la despesa de les empreses i els consumidors i reduir més el creixement.
El BCE atura la pujada de tipus després de 10 increments consecutius. Lagarde apunta que parlar de baixades ara mateix és prematur.
I en aquest context, Catalunya arriba a un màxim històric d'ocupació.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Hi ha 3,7 milions de persones que tenen feina, segons l'enquesta de població activa. L'atur se situa al 8,5%, que també són mínims dels últims 15 anys. Montse Martí.
El govern assegura que el mercat laboral és robust. El conseller Roger Torrent confia que els propers mesos, fins i tot Catalunya, es pugui acostar una mica més a la plena ocupació.
No ens posem una xifra concreta d'objectius, sinó que volem que, evidentment, cada vegada les xifres siguin més positives i ens acostem a la plena ocupació. Qualsevol que jo crec que el que és important és que a cada nova presentació de dades doncs, puguem dir que superem les anteriors i que ens encaminem doncs, encara a reduir més aquesta xifra d'atur.
Pimec, però, no ho veu tan clar. El responsable de laboral de la patronal, Josep Ginesta, avisa que encara s'està lluny d'altres països europeus.
Segueix sent una taxa molt superior a la que tenen països com, per exemple, Dinamarca, 4,4, Alemanya, 3%.
Catalunya és el segon territori de l'Estat que ha creat més ocupació durant els mesos de juliol, agost i setembre, només per darrere del País Valencià.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 23 a Tarragona, el PSC fa marxa enrere i renuncia finalment a pujar tant com volia els impostos i les taxes municipals. Ho va anunciar fa setmanes per fer front a la pèssima situació econòmica de l'Ajuntament, que és pràcticament en fallida. El govern de Rubén Viñuales en minoria, però ha hagut de cedir per rebre el suport dels comuns i també de Junts.
Per exemple, suspendrà les llicències dels pisos turístics durant tot un any i rebaixarà els sous dels càrrecs electes i dels assessors polítics. L'IBI passa d'una pujada del 20% anunciada al 7,5%, la taxa de brossa pujarà un 12% i l'impost de les terrasses un 20%.
I sobre aquest cas, a la justícia no li ha quedat cap dubte.
El comportamiento del señor Brull, con ello siguió casi al detalle, todas las pautas que la moderna psicología detecta en los perpetradores de abusos a niños o jóvenes.
És una part de la sentència, el professor de bateria de Girona acusat d'abusar de 5 dels seus alumnes menors d'edat. Com us ha avançat RAC1, els jutges l'han condemnat a 26 anys i mig de presó. Benet Iñigo.
L'Audiència de Girona dona total credibilitat al testimoni de les víctimes que van explicar com el professor a qui admiraven els anava conduint a uns abusos dels quals no en sabien escapar. Els jutges parlen de manipulació emocional, de pla premeditat per aconseguir els seus objectius i d'una evident situació de superioritat. Pel tribunal, el canvi de versió de l'acusat, que a última hora va reconèixer haver-hi tingut relacions sexuals però consentides, va ser pur teatre.
Su confesión está calculada al milímetro para evitar que los hechos que finalmente ha reconocido tengan consecuencias penales. Y eso es una casualidad demasiado afortunada. La declaración del señor Brull no nos merece crédito alguno. Nos parece incompleta, parcialmente inveraz y sobre todo formulada con mera intención exculpatoria.
Dels 26 anys de condemna, el professor de bateria en complirà 20 al màxim legal. A més, haurà de pagar les 5 víctimes del judici entre 20 i 15.000 euros. La sentència, però, també satisfà molt a altres nois que no van poder explicar el seu cas perquè havia prescrit.
I a tot això, Europa fa marxa enrere i no permetrà el rastreig massiu de les comunicacions privades que es fan per internet. La proposta la recollia un polèmic reglament que avalava espiar els continguts que els usuaris s'envien a plataformes com WhatsApp o també Facebook, i ho feia amb l'excusa, precisament, de poder interceptar continguts pedòfils.
La normativa havia aixecat moltes crítiques d'activistes digitals i d'alguns estats. El nou redactat, però, especifica que només es podrà fer aquest rastreig dels continguts en casos molt concrets, o el que és el mateix, quan hi hagi una sospita clara i avalats judicialment. Abans que sigui definitiva, però, la proposta haurà de passar per la Comissió Europea i el Consell de la Unió, que també li podran acabar de fer algun retoc.
I, mentrestant, la Generalitat investiga les afectacions d'un ciberatac a una empresa que gestiona alguns serveis digitals del govern. L'Agència de Ciberseguretat està mirant de contenir-lo.
L'han detectat aquesta matinada. Segons el govern, l'atac afecta sobretot aplicacions d'ús intern de diferents departaments de la Generalitat. No han especificat quins encara. També han admès que hi ha alguns serveis a la ciutadania que s'han vist perjudicats per aquest ciberatac. L'empresa afectada ofereix serveis digitals d'un centre de processament de dades i, més enllà d'afectar la Generalitat, també hi ha tercers afectats.
4 minuts per 2:15. L'operació antidroga que els Mossos i la policia italiana van fer la setmana passada és la més important que ha fet mai la policia catalana. A més, també ha posat al descobert un sistema per moure diners del crim organitzat, fins ara inèdit a Catalunya.
D'una banda, l'operació va servir per desmantellar un grup que des de Catalunya portava tones de xix des del Marroc fins a Milà. Hi ha 78 detinguts, 20 a Catalunya, i movien més de 50 milions d'euros l'any. El més curiós és que la droga viatjava fins a Itàlia, però els diners que pagaven allà pel carregament no tornaven. Donaven l'import a botigues xineses de Milà i els membres de la banda establerts a Catalunya recollien la mateixa quantitat a botigues xineses de Badalona, una mena de banc il·legal, segons el cap de delictes econòmics dels Mossos, José Merino.
Podem veure que els diners no viatgen, només viatja la droga. És un sistema que d'alguna forma garanteix un transport més segur de diners als criminals, ja que es realitza de forma totalment opaca al sistema bancari convencional.
Un entramat que utilitzaven altres grups criminals i que els Mossos podran perseguir ara gràcies als documents trobats ara fa una setmana.
I d'altra banda, l'estudi més gran que s'ha fet mai sobre els efectes del cannabis apunta que té conseqüències especialment negatives entre els menors de 25 anys, ja sigui el que té principis psicoactius com el que té un ús terapèutic. Per això els metges de l'Hospital Clínic, que hi han participat, demanen prohibir-ne qualsevol mena de consum pels joves. Joel Penya.
L'estudi ha analitzat 50 assajos clínics i 50 més d'observacionals d'arreu del món. La conclusió és que el consum de cànnabis afecta el creixement dels fetus en el cas de les embarassades, els conductors que en consumeixen tenen més números de tenir un accident i en especial als metges els preocupa que una sola exposició pot portar conseqüències com la psicosi entre els menors de 25 anys. Per això el cap de psiquiatria i psicologia de l'Hospital Clínic, Eduard Vieta, ha demanat que es prohibeixi.
És com l'alcohol, la solució no és prohibir a l'alcohol, però sí que en certes circumstàncies sabem que pot ser molt perjudicial. Per tant, hi ha d'haver, igual que l'alcohol no es permet als menors de 18 anys, en el cànnabis nosaltres pensem que s'hauria d'aplicar una cosa similar.
L'estudi publicat al British Medical Journal reconeix, però, excepcions puntuals com l'ús terapèutic en casos d'epilèpsia infantil resistent al tractament.
I novetats en el cas del científic mort que investigava una malaltia letal al laboratori de Bellvitge. Segons La Vanguardia, va ser ell mateix qui va introduir les mostres biològiques d'alt risc al laboratori. A més, ho va fer sense registrar-ne l'entrada i tampoc sense notificar-ho als seus superiors. I fins i tot va experimentar amb les mostres malgrat que ningú li havia autoritzat.
Es tracta de l'investigador que estudiava la malaltia de Creutzfeldt-Jakob des del 2018 a Barcelona. A finals del 2020 va agafar la baixa perquè tenia símptomes similars els de la malaltia, i va morir pocs dies després. Les mostres eren de teixit encefàlic de persones i animals afectats per aquesta i altres patologies similars, i la majoria procedien d'universitats alemanyes i portugueses.
Per arribar a dos quarts de nou, entitats socials denuncien que antiavalots dels Mossos participen en talls de llum de famílies vulnerables. Asseguren que ho fan a petició d'Endesa sense que els serveis socials n'estiguin al cas. Per això les entitats exigeixen una reunió urgent amb els consellers d'Interior i també de Drets Socials, Laia Colomer.
Si es tracta d'una pràctica que l'Aliança contra la Pobresa Energètica ha detectat en l'últim any i mig, l'últim cas és el de 27 famílies d'un bloc de pisos ocupat de Sabadell que fa més de 100 dies que no tenen llum. La seva portaveu, Maria Campuzano, assegura que tots els casos són de llars vulnerables.
En tots els casos que hem tingut coneixement des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, hi vivien persones en situació de vulnerabilitat i hi vivien menors. I això, aquest tall de subministrament, evidentment, va en contra del principi d'interès superior del menor.
Endesa, però, ho nega, diu que ells no deixen sense subministrament famílies amb informes de vulnerabilitat. També se'n desmarquen els Mossos, asseguren que només hi participen quan hi ha risc d'incendi a les instal·lacions o amb un ordre judicial.
I d'altra banda, a les Terres de l'Ebre, els aficionats als correbous fan una crida a la mobilització per aturar la llei de prohibició de festes. Les penyes taurines adverteixen que si s'acaba aprovant la llei al Parlament, la portaran fins al Tribunal Constitucional. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Els aficionats ebrencs als correbous saben que ara bona part de la batalla es jugarà a l'opinió pública i també en la capacitat de mobilització i de fer soroll. Un cop al Parlament fes ahir un primer pas històric per vetar part de les festes amb bous, les penyes taurines demanen als aficionats i també als càrrecs electes de les Terres de l'Ebre que facin un pas endavant.
És l'hora d'implicar-nos tots una mica més. Penyes, comissions, aficionats, representants del territori. Ha arribat el moment de dir prou. Sí als bous.
Han agraït avui públicament el suport de Partit Popular, Vox i de Ciutadans per posar-se al costat, destaquen, de la festa i de la tradició dels bous. Agraeixen també als representants polítics ebrencs per haver intentat, diuen, que els seus partits votessin ahir al Parlament a favor de tombar la tramitació de la llei de prohibició dels correbous.
Cultural està en marxa a aquesta hora al cinema Esmovi Aribau de Barcelona, la catifa vermella del festival Inèdit. Des d'avui fins al 5 de novembre es projectaran alguns dels documentals de música més importants del moment. Entre ells, el de C. Tangana, que hi presenta Esta ambición desmedida.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
La projecció inaugura el festival. El músic i els tres directors del muntatge, Santos Bacana, Rogelio González i Cris Trenas, han passat aquest matí pel món a RAC1.
El documental mostra tot el procés creatiu del disc El Madrileño, que inclou èxits com Tu me dejaste de querer o Ingobernable. El cantant ha confessat al programa que no ha censurat res del resultat final i ha avançat que en el futur es veu més com a director que no pas com a cantant.
Tenemos varios proyectos encima de la mesa.
¿Produciendo, pero dirigiendo también, por ejemplo?
Sí, sí, me interesa mucho la dirección. Yo creía que iba a empezar en el cine por la parte de la actuación, pero me di cuenta de que no era lo mío. Y la dirección tampoco es que tenga un talento natural para dirigir, pero es algo en lo que me apetece pasar esta parte de sufrimiento, de aprender algo nuevo, de entenderlo. La parte de dirección y de guión sí me interesa.
El muntatge també parla de la seva gira, que va estar a punt de fer aigües perquè el músic va donar més importància a la part creativa i no tant a la comercial. Per cert, que en aquesta entrevista el músic també ha revelat la seva gran por.
¿Hay miedo entonces en la voluntad o en tu pensamiento de hacerte mayor?
Sí, sí, claro. Hay pánico.
¿Y eso influencia en tu manera de trabajar o de mirar tu capacidad artística?
Sí, sí, claro, sí, sí, todo el tiempo. Y en la forma de hacer flexiones, o sea, yo estoy obsesionado con el deterioro de mi cuerpo y con no estar al día antes también, ahora ya menos.
El documental es pot veure des d'avui als cinemes i el mes de gener arribarà en format sèrie de 3 capítols a Movistar Plus.
I a les pantalles del teatre, la nova sala Heartbreak Hotel de Barcelona, al barri de Sants, comença a caminar amb l'obra L'home de teatre. L'equipament d'Àlex Rigola, que ja va obrir portes el mes passat amb Hedda Gabler, s'estrenarà amb la imatge renovada i definitiva el 6 de novembre.
Ho farà amb l'obra de Thomas Bernhard i dirigida pel mateix Rigola i amb l'actor Andreu Benito com a protagonista. És una visió àcida de la societat i també del món del teatre, ideal per ser interpretada en aquesta sala, ho deia Rigola.
Fa dos anys vam començar a buscar un espai adient, ens vam trobar amb diferents dificultats buscant espais i finalment vam trobar aquest, que tenia el que necessitàvem. 100 metres quadrats sense cap tipus de columna, 5 metres d'alçada, una alçada suficient i digna com perquè sigui un espai prou gran.
L'equipament tindrà aquesta nova temporada coproduccions del Festival Grec i també del Temporada Alta. A partir del 20 de febrer acollirà Juiz Mi de Pasolini.
I en música, atenció, perquè dijous que ve, 2 de novembre, es publica una nova cançó dels Beatles. Però sí que ho farà amb les veus de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison. Es dirà Now and Then i és el resultat d'unir la intel·ligència artificial i també les habilitats del director Peter Jackson, perquè només queden vius dos dels quatre integrants de la banda britànica. La cançó la va gravar Lennon el 1979 amb l'única ajuda d'un piano i ara s'hi han incorporat la resta de veus. El videoclip sortirà el dia següent, és a dir, el divendres dia 3. I el Liceu acollirà el 8 de desembre un concert de bandes sonores de pel·lícules de Juan Antonio Bayona. Us ho ha avançat aquest matí al Monarracú, s'hi podran sentir els temes més emblemàtics dels projectes dirigits pel cineasta català, per exemple, La Sociedad de la Nieve, que és candidat als Oscars. I, per exemple, la música de Jurassic World, El regne caigut. I temes de Lo Impossible. Això a banda, evidentment, també de cançons de l'Orfenat i els d'Un monstre en ve a veure. Les entrades ja es poden comprar al web del Liceu. I a les 8 i pràcticament 36 minuts, movem pels esports. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, Anna.
Està a punt de començar el primer clàssic de la setmana, que és el Real Madrid-Barça a l'Eurolliga de bàsquet, en aquest cas.
Sí, amb el liderat en joc, perquè blaugranes i blancs són els únics equips que han guanyat fins ara els 4 partits d'Eurolliga que s'han disputat. Partit que a més es podrà seguir en directe per RAC+1.
Doncs anem cap al Wizzing Center, enviat especial de RAC1 a Madrid. Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit, i amb novetats d'última hora, Gerson Yabusel no estarà al clàssic d'avui. L'alè pivot francès del Madrid ha notat avui molestes al genoll esquerre i s'uneix a la baixa que hem sabut aquest matí per part blaugrana de Nicola Provitola, que també té molèsties en el seu cas a l'adductor esquerre. Res important, però per precaució ha quedat fora del roster. Un clàssic que, per cert, i també és novetat, comptarà amb la presència del vicepresident esportiu Rafa Juste, que encapçala l'expedició institucional del Barça.
I també aquesta nit, competició europea del Barça d'handbol.
Champions contra el Vesprem al Palau Blaugrana, també a 3:15, primer contra segon del grup B, que lidera el Barça amb 2 punts més que l'equip hongarès. Aquest matí, l'handbol blaugrana ha anunciat la renovació de l'entrenador Antonio Carlos Ortega fins al juny del 2026, i el Barça de futbol sala ha jugat i ha guanyat partit de Lliga de Campions contra l'Anderlecht belga 2-1, era el segon partit de la ronda prèvia, de la primera ronda, vull dir, de la competició que juga a Sèrbia. Amb aquest resultat, el Barça s'ha classificat matemàticament per la següent, la ronda elit.
I de cara al Barça-Real Madrid de futbol de dissabte, Rafinha, que s'ha reincorporat als entrenaments.
El davanter brasiler ha fet aquest matí part de l'entrenament amb el grup i dels lesionats és qui té més números de poder entrar a la convocatòria de Xavi pel clàssic. Lewandowski i De Jong són dubte i Pedri, Koundé i Sergi Roberto estan descartats. Al Madrid, Jude Bellingham, que va acabar molèsties al partit de Champions de dimarts a Braga, ha confirmat a Televisió Espanyola que està recuperat i jugarà. Avui hem sabut qui serà l'àrbitre d'aquest clàssic: Jesús Gil Manzano, que ja n'ha xiulat dos i tots dos els ha guanyat el Madrid, i el Confidencial ha publicat que l'exdirectiva de la Federació Espanyola de Futbol, Ana Muñoz, ha declarat als jutjats, en la investigació de presumpta corrupció a la Supercopa, que Luis Rubiales, llavors president, va frenar el desembre del 2019 una sanció a Sergio Busquets per haver criticat un àrbitre en un partit contra la Real Societat, sanció que d'haver-se produït li hauria impedit jugar un clàssic. T'ho explico perquè segurament la premsa de Madrid en farà rebombori amb això. Alia tot aquest soroll del Barça-Madrid, el Girona recupera Sigankov i es pot posar líder de la Lliga si guanya demà el Celta Montilivi.
N'estarem pendents. Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins ara. I el temps amb l'Abel Cara. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Després d'aquestes pluges que hem tingut les últimes hores en alguns sectors del país, ara ens diràs quins, demà també se n'espera o no?
Demà, mira, a la tarda algun ruixat cap al nord de les comarques del Pirineu, ja no et dic el Pirineu, sinó sobretot cap al nord de les comarques pirinenques, demà a la tarda si arriba a aparèixer, eh? Cota de neu de 1.800 a 2.000 metres, i sí que ha tingut aquestes pluges les últimes hores, han anat arribant al llarg de la tarda, sobretot a les comarques de Lleida, però també han arribat alguns sectors de la Catalunya central, interior de les comarques de Tarragona, quatre gotes també a la Costa Daurada. Ara encara plovisqueix en algun sector del Priorat, de la Ribera d'Ebre, del nord de la Terra Alta. En qüestió d'una hora ha anat desapareixent molta de la pluja que arribava, semblava que venia amb ganes des de l'Aragó, però la que ha anat penetrant terres catalanes ha anat perdent pistonada. O quatre gotes o 1 o 2 litres en la majoria dels casos per metre quadrat, tot i que en alguns sectors del Pirineu doncs hem donat a sumar 10-15 litres per metre quadrat, que escolta'm, doncs
ja està bé.
Benvinguts siguin, sobretot sector occidental. Aquest front ens està acabant de passar, hem tingut una posta a sol avui d'aquelles espectaculars, ha sigut un front amb més núvols.
Avui sí, eh?
Avui sí.
Hi ha hagut fotos aquí.
Hi ha hagut fotos i aquí hi ha altres...
Fins i tot dels que no en fan mai.
A d'altres contrades, sí, ho he vist. No, doncs això, un front amb més núvols que precipitació, tot sigui dit, i amb vent, eh? Un vent que ha bufat amb ganes a moltes comarques, a molts llocs on no acostuma a bufar amb intensitat, amb cops de 40, 60, 70 km per hora, encara bufa ara mateix i s'ha de mantenir-ho a la nit. Demà, el vent, al matí, sobretot, cap al Camp de Tarragona, més moderat, i al sud de les comarques de Barcelona, però atenció, demà, a partir del migdia i a la tarda, que tornarà a intensificar-se el vent a gran part del país. Dèiem que aquests ruixats al nord de les comarques pirinenques a la tarda, però en conjunt serà un dia tranquil, tret d'aquest vent, amb força sol i més fred de bon matí, més abrigadets. Avui hem arribat a 26-27 graus costa prelitoral, però molts llocs hem passat dels 20-22-24. 27,8 a Castellbisbal, Vallès Occidental, sí. Que Déu-n'hi-do per un 26, no? 26 d'octubre.
Sí.
Doncs ja tocaria que anés refrescant. Doncs demà refresca. Encara
molt?
A veure, baixaran les temperatures respecte avui de 3 a 6 graus en molts casos, però encara 20-22 es trobarem cap a la costa, cap al prelitoral.
Ja, ho notarem una mica, però notarem, tampoc serà però... allò que diem
sí.
Que fa fred.
Però aquests 27, 26, 27, 28 pràcticament d'avui, doncs no es duraran. Però sí que de bon matí, això, més abrigadets, que també ve de gust, no? O què? Hi havia alguna tertuliana aquí que gesticulava.
No pateixis que ja els hi preguntaré quan comencem la tertulia. Què,
no,
Maria?
No, aquell fred que et fa
Maria
sentir
Vila,
viu
que
del matí, hòstia.
Ah, tu estàs contenta pel fred.
Clar.
Ah, no sabia si era pel fred o perquè avui havia fet caloreta o...
No, bueno, no, que hagi fet calor no m'ha agradat gaire avui, clar.
Perfecte, això m'agrada.
Ja estàs o vols preguntar alguna cosa més a la resta de tertulians?
No, jo a mi no m'agrada el fred, jo estic contenta de la sí, calor. Eh? Sí, t'he de dir que...
A veure, un moment, cada setmana tenim una conversa.
Sempre, bueno, perquè sempre ens el trobem, sempre ens el trobem, i si volia... alguns donen bones notícies, per altres no.
M'has dit si volia preguntar, t'ho pregunto.
Sí, era ironia, però vaja. D'aquí a...
Últimament he parlat poc.
A una estona ens ho actualitzes, va, fins ara.
Fins ara.
Les 8:41.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia d'aquest dijous 26 d'octubre, avui amb la Laura Aznar, periodista del Crític. Hola, Laura, bona nit.
Què tal, bona nit.
Com estàs? La Maria Vila, advocada.
Hola, bona nit,
Maria.
Bona nit.
I també el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Què tal, Rafa?
Hola, bona nit.
Pels oients habituals dels dijous, ja haureu notat que aquí falta una quarta persona, que és el Silva, que arribarà d'aquí a una estona, no patiu, que ja ens va avisar que s'endarreriria uns minuts. Per tant, l'esperem d'aquí a no res, aquí a l'estudi de RAC1. Laura, em sap greu perquè avui no tenim l'1-2-3 aquí a la pantalla.
És el primer que t'anava a preguntar, eh?
Avui ja t'he vist quan has entrat, que has mirat directament a veure si hi havíem posat aquí...
I no la teníem... Saps? He parlat moltíssim, del que va passar el dijous passat aquí. Moltíssim. L'he explicat a moltíssima gent, perquè el meu entorn més immediat no sabia de l'existència d'aquest programa, que evidentment...
Mira que es van perdre, eh?
Evidentment, a partir d'ara seran superfidels, no?, a tota cada vegada que surti. I vam parlar molt del Quico Rivera, vam parlar molt de moltes coses del que va passar el dijous aquí.
Sí,
de fet, li vaig enviar aquí a la...
Mira, encara et maleeixo. Em va enviar la cançó que vam suposar que és la que estava... Bueno, va suposar ella perquè
agitazo,
no tenia ni idea.
Agitazo, sí. Agitazo.
I me la va enviar divendres al migdia, jo tranquil·lament treballant, i se'm va enganxar. He de dir que després me la vaig desenganxar, però durant una... És d'aquestes coses que l'escoltes 10 segons...
I ja se t'enganxa, però també et dic que l'escoltes 15 segons i et saps la lletra sencera, perquè realment deuen haver-hi com a màxim...
Dues paraules.
Sí, 5 paraules màxim.
Sí, sí, fa com dues frases, no?, i les va...
Però ben posades, però ben posades.
Que és Quico Rivera que se l'ha d'aprendre, vull dir, tampoc no pots posar-li una cosa massa complicada.
A vosaltres no us va impactar tant, eh? L'1-2-3.
No,
sí,
el
Rafa...
Sí, bueno, sí,
Rafa,
sí,
el Rafa estava
a
mi, sí, lirint,
lamentava
també
que no tenia a res a veure amb el que ell havia vist.
I em vaig sentir, de la mateixa manera que aquí em vaig sentir una persona gran, molt gran, per sí, no saber de l'existència de tot això, després explicant-ho...
L'endemà vas presumir una mica, no? De dir...
No, al contrari, explicant-ho em sentia fora de lloc, perquè la gent em mirava dient... De què m'estàs parlant? O sigui, però què vols que vegi ara? Perquè jo diria, no, ho has de mirar, està bé, perquè això, tal... I no vaig trobar complicitat. No, Aquella complicitat que diu la Laura que sí que va
sí,
trobar...
Sí.
Que... Jo no la vaig trobar i em vaig sentir bitxo raro. Per tant, entre sentir-me gran i bitxo raro, quasi agraeixo que no ho poseu.
Jo puc dir una cosa, jo no he trobat a faltar la pantalla engegada amb aquest programa, sinó l'absència que he notat quan he entrat aquí, que dic, ai, quina pau i quina tranquil·litat a cop i volta. I és perquè no hi havia el Silva.
Sí, ja ho hem dit. Ara,
ja sabem que arribarà, però hem no aprofitat aquest moment
Maria,
per parlar d'ell.
Sí, que li, no li voleu enviar algun missatge? Segur que ens està
escoltant. Bueno, mira, des que ha començat la tertúlia, que fa 5 minuts hem pogut intervenir. Aquest, jo crec que és la diferència, com si diguéssim abisme.
Ai, si ens està escoltant,
però,
com arribarà
fet, el
Silva a la tertúlia?
El posarem a prova, que ell sempre diu, no, sí, venia escoltant, sempre ho diu. Bé, ara sabrem si és veritat o no.
Una cosa, quan arribi vosaltres, silenci.
No direm res.
Ha de ser ell qui...
Exacte. Si és veritat que ens estava escoltant, que la primera paraula seva sigui...
Mira, cogombre. És que m'estan arribant whatsapps ja, de fet. Vull dir que no tenim escapatòria.
Està conduint a...
Segur que ja ha aparcat. Va, 9:15, farem una pausa, a veure si mentrestant esperem que arribi el Silva, i si no, començarem a parlar de diverses qüestions del dia d'avui, entre elles aquesta conversa que haurien tingut justament aquesta tarda aquí a Barcelona Félix Bolaños i també Josep Maria Jové per part d'Esquerra, i ara mateix Pere Aragonès i també Bolaños, que s'han trobat en aquest acte de la CECOT. No sabem si hauran parlat o no d'algun dels temes de la investidura, però en tot cas n'estarem pendents. Fem una pausa i de seguida ho comentem aquí a la tertúlia del 9C.
9C amb Anna Ballonet. Com? Que encara no saps allò de recuperatudinero.com amb Allura i Paymon? Doncs ja tardes, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pot estar afectat pel cartel del cotxe i ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. I et preguntaràs, i per què això? Doncs perquè entre aquests anys, moltes marques de cotxes es van posar d'acord per fixar preus a l'alça, el que es va acabar coneixent com el càrtel del cotxe. I ja hi ha sentències que els estan obligant a tornar el que van cobrar de més, i amb els seus interessos, és clar. Recupera ja el que és teu de manera fàcil, ràpida i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Allura i Paymon.
Profesionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A Anna Clau estem d'aniversari. Celebrem els 3 anys del Club de los Disfrutones amb una ruleta farcida de premis. Apropa't a Anna Clau del 20 al 29 d'octubre, presenta els teus tiquets de compra per un import mínim de 20 euros i prova sort. Pots guanyar targeta regal de fins a 1.000 euros. Només del 20 al 29 d'octubre a Anna Clau. No t'ho perdis!
Reconeixes la seva potència només engegar-lo i fins i tot pots dibuixar la seva llum de darrera infinita de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Ara amb entrega immediata. Tria entre els seus motors de combustible, híbrids, híbrids endollables i 100% elèctrics i estrena'l ja. Algunes coses es desitgen, d'altres passen. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
De vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol estar amb tu, i és que al final és com si estiguessis fora del seu abast. O no? A IKEA abaixem els preus dels productes més populars i dels nostres serveis de transport, perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
11 minuts i arribarem a les 9 de la nit, encara no ha arribat el Silva. No, com dèiem, ara de seguida parlarem també dels passos que s'estan fent de cara a la investidura, però deixeu-me abans, perquè sabeu que d'aquí a poques hores l'estació de Sants es convertirà, entre cometes, en l'escenari d'un atac terrorista, perquè l'objectiu és fer-hi el simulacre més important que s'ha fet mai fins ara, només perquè veiem les dimensions, i participaran més de 500 persones del serveis d'emergència i també hi haurà figurants. Per això aquesta hora saludem la Clara Canela, que és doctora i és cap territorial del SEM a Barcelona Ciutat. Doctora Canela, bona nit.
Hola, bona nit.
Vostè també hi participarà en aquest simulacre?
Sí, també hi participo, simulant com una més, com a comandament de guàrdia.
Quin és això li anava preguntant, què consisteix la seva tasca concreta avui?
Sí, jo formaré part d'un dels equips que està de guàrdia aquell dia, no?, simulant, i seré activada com una unitat més, doncs, per anar a l'incident, i en allà a l'incident hauré de fer el paper de comandament al lloc, que és dins del nostre protocol intern que tenim al SEM, doncs tinc una sèrie de funcions, que és coordinar l'acció de sistema d'emergències mèdiques en coordinació també amb els altres cossos d'emergències, amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Bombers, carrers, etc.
Això s'ha fet algun assaig previ, o són simplement els protocols que hi ha establerts, que cadascú se sap la seva part i que avui es posaran en pràctica?
Sí, nosaltres tenim un protocol establert des de fa temps, així com els altres cossos d'emergències. Hem treballat en altres situacions tan reals com petits simulacres que s'han fet en altres ocasions amb els altres cossos d'emergències, però sí que és veritat que aquest és especial perquè és molt gran, comporta un gran desplegament amb un elevat número d'afectats i, com ja has dit, de participants. I sí que és una experiència una mica especial també per nosaltres, no? Que evidentment està dins del nostre programa de formació continuada, no? Els simulacres són molt importants perquè és un exercici molt interessant de formació on posem en pràctica tot allò que tenim en els protocols i que anem aprenent en les formacions, però realment la pràctica és quan assentem aquells coneixements i també veiem aquelles coses que podem millorar, no?
Clar, suposo que això deu fer mesos que ho preparen. Vostè recorda més o menys quan ho van començar a preparar? Perquè hi ha gent que deia, això està relacionat també amb aquests dispositius especials que s'estan fent pel conflicte del Pròxim Orient. No és així, això ja estava planificat des de feia temps, no?
Sí, efectivament, no és així. Això s'està preparant des de fa mesos, des de la primavera, i està liderat per Protecció Civil en coordinació amb tots els equips d'emergències i en ells per la necessitat de la pròpia estació, no?, i de DIF de revisar els seus protocols, no?, d'emergències, igual que es fan altres llocs. Sí que no és per la situació actual, diguéssim, però bé, també és interessant perquè sempre ens fa aprendre a tots i així ens anem actualitzant també i ens reciclem, no?
Per entendre una mica millor, no sé si ens pot posar alguns exemples de quines situacions concretes es posaran a la pràctica en aquest simulacre. M'imagino que hi haurà situacions de morts, de ferits, m'imagino, de diversa consideració. Una mica quin és l'escenari que han previst?
Sí, doncs hi ha diversos escenaris dins de la mateixa estació i hi haurà diferents tipologies de ferits. Com ja has dit, és un atemptat, és un incident intencionat, i aleshores doncs haurem d'assistir dins de la zona calenta, que és on intervendrà bàsicament Mossos d'Esquadra, acompanyats dels nostres serveis especialitzats del SEM, que són les unitats d'intervenció i suport, que fan una primera intervenció en la zona calenta, en la zona de risc, acompanyats acompanyant el dispositiu policial, i després ells treuen aquests ferits de diversa consideració. Evidentment també hi haurà morts i hi haurà ferits d'armes de foc i d'armes blanques, diferents tipus, i aquests sortiran a fora, i a la zona freda, que diem nosaltres, que és la zona segura, doncs nosaltres rebrem els malalts classificats per colors, segons la seva gravetat, segons la primera impressió dels assistencials que han intervingut a la zona calenta, i llavors allà ja els classificarem en una àrea sanitària, que és una zona ja protegida, en la qual fem l'assistència i decidim en quina prioritat tenen per sortir cap als centres sanitaris, no? Depenent una mica del que els hi passa.
Clar, això m'imagino que requereix una coordinació importantíssima, però li volia preguntar si hi haurà com algú extern o algú que estarà fent com una avaluació de que tot això estigui funcionant tal com marquen els protocols, o que pugui avaluar si aquests protocols s'adequen o no a les necessitats d'aquesta emergència.
Sí, dins dels gairebé 50 professionals que estaran treballant com a SEM només, hi ha de tot tipus de personal, de tècnics, d'emergències sanitàries, infermers, metges, comandaments, logística, serveis especialitzats, psicòlegs, i de tots aquests doncs, hi ha una part, que són comandaments que estaran supervisant totes les accions amb un grup que s'ha establert com d'observadors, que està format per tots els cossos d'emergència, i que avaluaran com es aniran desplaçant per els diferents escenaris de tot el simulacre i aniran avaluant com transcorre, no? I quines necessitats detectem, dificultats, què podem aprendre dels errors que es cometen de cara a després com a punts de millora, no? per un futur. Tot això, a posteriori del simulacre, es fa un debriefing, és a dir, una trobada entre tots els professionals on es comenten totes les coses, com es fa un repàs de tot com ha anat el simulacre i es busquen aquests punts de millora i s'analitza una mica el que ha passat.
Clar, no sé si hi ha algun objectiu concret, és a dir, no sé si s'han d'evacuar doncs, a tots les víctimes en un temps màxim, és a dir, tot això també està, no sé si cronometrat o com funciona.
Sí que analitzem els temps que dura les assistències i sobretot de cara a saber quanta estona triguem en traslladar els malalts a l'hospital per fer-los el tractament definitiu, perquè al final nosaltres allà parem el cop, fem una assistència, però és una assistència que es tracta de tractar les lesions de risc imminent de mort, que diem nosaltres, no? I de poder traslladar el malalt estable o dintre del possible perquè arribi a l'hospital per rebre doncs, el que necessiti, la intervenció quirúrgica o el que necessiti, no? Però nosaltres sí que tenim molt en compte el temps que triguem en fer tot això. El que sí que també, per part de Mossos, i cada cos d'emergències avalua la seva no, practica les coses que determina, té els seus objectius propis, i per tant, per exemple, Mossos pues, ha de fer dedicar al simulacre a fer un gran no, un treball de pràctica sobre protocols seus que tenen no, en la zona calenta, per exemple. Oi, que cada cos treballa els seus aspectes, no?
Clar, tot això, per tant, quan està previst que duri en total? És a dir, hi ha un temps màxim de dir aquesta hora s'ha d'haver acabat, sí o sí?
Sí, en principi això començarà a vora la una de la matinada i la previsió és que cap a les 3, doncs, quarts de 4, finalitzi tot el simulacre. S'ha d'entendre que comencem des de l'alerta, és a dir, des de que una persona truca al 112 sí. Per avisar que està passant allò, no? I fins que acabem de doncs, assistir a tots els malalts i els dirigim cap als hospitals. No? Diguéssim que el simulacre finalitza en aquest punt, quan ja tenim tots els malalts de l'àrea sanitària i els estem tractant i ja començaríem el trasllat cap als centres sanitaris.
Aquesta part del trasllat s'arribarà a fer, és a dir, s'arribarà fins a la porta d'algun dels hospitals propers que hi ha per poder avaluar també aquest trasllat o no?
No, en aquesta ocasió ens centrarem en l'assistència en el lloc, a l'estació de Sants i al voltant, en una zona que estarà cordonada, diguéssim, però no intervindran els centres sanitaris.
No sé si sap quantes ambulàncies, per exemple, està previst que, sí. Que hi hagi en aquest simulacre.
Sí, nosaltres tenim 15 unitats que estaran treballant, entre les quals no només hi ha ambulàncies de suport vital avançat, també hi ha cotxes de comandament, i tenim dos camions logístics amb material i grup electrogen per muntar l'àrea sanitària davant de l'estació, que és una àrea sanitària de 35 metres quadrats i que estarà allà posada per fer les assistències a dins. I els 50 professionals que intervindran.
Clar, m'imagino que, ja per acabar, que és una pràctica, és un exercici que deu ser molt útil, no?, pels serveis d'emergències, perquè no totes les, tot sempre es té l'oportunitat de poder fer un simulacre d'aquestes característiques, no?
Sí, i tant. Per nosaltres és molt important tenir poder experimentar amb aquests simulacres, perquè ens ajuda molt en la nostra formació, perquè al final, si ens quedem amb la part teòrica, no, sempre ens falta allò de com hagués estat en la vida real, no? I els que hem tingut la desgràcia d'experimentar també situacions reals, no, com l'atemptat a les Rambles o altres experiències d'aquest tipus, sabem que realment haver pogut simular-ho prèviament i haver pogut posar en pràctica tots els nostres protocols ens ajuda molt després en les situacions reals a poder-ho fer molt millor.
Doctora Canela, com deien, cap territorial del SEM a Barcelona Ciutat, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui el 9C i per explicar-nos una miqueta més com funcionarà aquest simulacre i quins són els seus objectius. Gràcies, que vagi bé, bona nit.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, algun comentari sobre el que ha comentat la doctora, tot aquest dispositiu que es posa en marxa aquesta nit? Sí que hem de dir una cosa, que la gent que visqui pels voltants de l'estació de Sants, que no s'espanti, perquè ja han dit que hi poden haver sorolls, hi poden haver helicòpters, detonacions, vull dir que ningú s'espanti que estigui al voltant de l'estació de Sants. Segur que hi ha algun despistat que no ha sentit que avui es fa aquest simulacre i que potser s'ho troba allà, però vaja, que en tot cas ho diem una vegada més, és un simulacre i per tant no passa res avui a l'estació de Sants. En fi, deixem aquesta... Digues, Maria.
No, molt ràpid, que semblarà un rodatge, no? Gairebé, clar, sí. Si tots som figurants, potser, i entenc que és impossible de fer perquè a mi m'hi trobo i m'agafa un atac de cor, però si la gent no sabés res i no sabés on anés, potser seria encara més útil, però en tot cas